Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 26a edició, la desena ja d'aquesta segona temporada de l'Eixample Esports aquí a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Comencem aquesta 26a edició del programa radiofònic i esportiu del nostre districte de l'Eixample de Barcelona. Recordant-vos, com cada setmana aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que parlarem dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem unes pinzellades dels juvenils A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalunya, i parlarem, com no, de futbol sala, del nostre màxim representant, un gran exponent del nostre districte, com és el Club Futbol Sala Eixample. Comencem, doncs, aquesta 26a edició repassant el que ens han donat de si aquests equips en la passada jornada del cap de setmana del 2 i el 3 de desembre del 2023. Un cap de setmana, amigues i amics, que, com haureu notat, la gran majoria ens ha arribat el fred. Ha arribat el fred i ara hora, també us ho dic. I feia la sensació que molts dels equips de l'Eixample s'haurien pogut quedar freds també, ja que veurem molts d'empats, alguns d'ells potser una mica inesperats, però anem a fer la lectura positiva, i és que aquest passat cap de setmana només vam haver de lamentar una derrota. El bagatge, per tant, és força favorable dels equips que repassem cada setmana aquí a l'Eixample Esports. El bagatge ha estat de 2 victòries, 3 empats i només, com dèiem, una derrota. I casualitats de la vida o no, les 2 victòries, ja fem una mica d'espoiler, en aquesta ocasió han arribat a la categoria juvenil. Per tant, bones notícies des del futbol base, una mica més freds, com dèiem. Sí que ens han deixat alguns resultats dels nostres equips amateurs, com veurem a aquesta edició de l'Eixample Esports, que com cada setmana l'estrenem i l'encetem amb aquest Vértigo que escoltem de fons de U2. Amb Vértigo i amb molta emoció i amb molta intensitat i amb molt de ritme, comencem aquesta 26a edició de l'Eixample Esports, com cada setmana. Abans que res, anant a parlar del nostre màxim exponent ara mateix al districte de l'Eixample de Barcelona. Per tant, anem, com fem aquesta temporada regularment, a la segona catalana. Recordem que en aquesta categoria va ascendir aquesta temporada l'amatera de la penya barcelonista Anguera, que disputa els seus partits al grup 2 de segona catalana i que en aquesta 13a jornada va empatar a 2 com a visitant al camp d'un dels rivals que està intentant fugir de la part baixa. Per tant, podríem dir que no ha estat el millor dels resultats dels que esperàvem per al conjunt de David Garrido. Resultat final, atenció, que deu-vos, amigues i amics, us ho anticipo amb el marcador i amb com va la crònica, perquè després tindrem un déjà vu amb l'amateur B de la pròpia penya barcelonista Anguera. De moment, pel que fa a l'amateur A, com dèiem, resultat final: Club Futbol Martorelles 2, penya barcelonista Anguera A 2. Començàvem molt bé les coses per als de l'Eixample, ja que ben aviat, al minut 11 de partit, Robert Roig avançava al conjunt dirigit per David Garrido, el conjunt groguet a la matera de la penya barcelonista Anguera. Un conjunt groguet que al minut 24 veia com li empataven el marcador amb gol de Josef per al conjunt local. Arribarien amb 1-1 al descans, tot feia pensar que el partit podria acabar amb aquest resultat, però va haver-hi repartiment de punts, però amb 2-2 al marcador, ja que al minut 80 Brian Quijada marcaria des dels 11 metres, des del punt de penal, el 2-1 a favor del Martorelles. Ficava la por al cos als homes de David Garrido, pensant que no sumarien res aquesta passada jornada, però sortosament per als nostres interessos, al minut 89 Pere Mir, a punt d'acabar el partit, a un minut per al final, establia l'empat a 2, que acabaria sent el marcador definitiu, un gol al 89 que va arribar juntament amb una expulsió del Martorell. Es va veure vermella directa al dorsal número 11, Carlos Julián Adarve. Per tant, no podrien aprofitar el descompte per fer el tercer gol per emportar-se els 3 punts dels de l'Eixample, però tal i com pintaven les coses, no està gens malament aquest empat a 2 al marcador, aquest empat final, aquest puntet, tot i que, com dèiem, sorprenent potser, ja que el Martorell és 13 classificat amb 14 punts, mica en mica, amb 2 jornades seguides sumant, va escapant de la zona calenta de la taula, però explicàvem ja la setmana passada que també es va concedir, també amb 14 punts ara mateix a la 14a posició, un empat de la matera de la Penya Anguera davant de la penya barcelonista Barquino. Aquestes petites punxades davant d'equips de la part baixa fan que la penya barcelonista Anguera no es pugui consolidar al capdamunt de la classificació, però que juntament amb les casuístiques que s'han donat aquesta passada jornada i les anteriors no es desenganxi del tot de la part alta, ja que ara mateix el conjunt dirigit pel tècnic David Garrido segueix ben amunt, 5è classificat, cau només una posició, cau de la quarta fins la quinta, fins la cinquena, amb 23 punts. Bones notícies, només a un punt de la tercera plaça, que ocupa el Singerlin amb 24 punts, i atenció amics i amics, només a 3 punts del liderat, que aquesta jornada, ja sabem que estaven molt baix en aquesta part de la classificació, l'ocupen amb 26 punts tots dos co-líders, tant el Racing Vallbona com el Club Futbol Ametlla Vallès. Tots dos líders no van fallar aquesta jornada, com ara veurem el repàs de la resta de la jornada, de la 13a jornada d'aquest grup 2 de la segona catalana. Repassem ja els marcadors. Unió Deportiva Molletense 1, Club Futbol Les Franqueses 1, Club Deportiu Malgrat 2, Unió Deportiva Cirera 3. Aquesta victòria del Cirera justament la que fa caure a la Penya Anguera de la quarta fins a la cinquena posició. Més marcadors, empat a 1 entre el Vilassar de Mar B i la penya barcelonista Barquino. Més resultats, Premià Club Esportiu 0, Racing Vallbona 1, Club Deportiu Masnou 1, Club Esportiu Cabrils 1, Club Esportiu Canyellers 1, Unió Deportiva Molinos 0, Club Futbol Ametlla Vallès 1, Atlètic Sant Pol 0 i per últim el Club Atlètic Iberia 1, Club Futbol Singerlin 1. Baixem una categoria, anem des de la segona fins a la tercera catalana, anem al grup 9, on en aquesta 12a jornada, parlàvem abans dels déjà vus, parlàvem de que recordéssiu el marcador i la crònica, doncs anem-ho a repetir, no és cap repetició, empat a 2 també en aquest cas, no canviem de color, seguim amb els groguets, empat a 2 també de l'amater B de la penya barcelonista Anguera de l'equip dirigit per Ivan Parra. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 2, Club Futbol Sant Adrià 2. Dèiem que és un déjà vu, però aquest resultat no és pas dolent, ja que el Sant Adrià és 6è classificat amb 21 punts, a només 5 del liderat, i per tant, ara mateix classificats, com repassarem després, a mitja part de la taula, molt de mèrit aquest empat de la penya barcelonista Anguera, que a més serveix per desfer una mala dinàmica que encadenaven dos derrotes consecutives. Seguim amb el déjà vu perquè el partit va anar de la següent manera. Aviat al marcador s'avançaria el conjunt local, el conjunt de la penya Anguera, amb gol al minut 24 de Jaume Bercial. Abans del descans, al minut 41, Carlos Ruiz Campaz establiria l'empat a 1, amb el que novament, igual que la matera, s'arribaria al descans. Al 65, Adams Franco avançava els visitants per primera vegada al marcador, per tant, igual que dèiem abans, tocava remuntar. I al minut 89, novament, com en la matera, als darrers minuts de partit, Pol Rubió establia l'empat a 2, que acabaria sent el resultat, el marcador definitiu d'un partit on només dos jugadors de la penya Anguera van veure targeta groga, però hem de dir que el Club Futbol Sant Adrià sí que en va veure més, Fins a 7 targetes grogues va veure el conjunt visitant en aquest partit. De fet, una d'elles va acabar sent vermella, Vermella directa al minut 87 per Regulo Velasco, per tant, acabarien els de la penya Anguera amb un mes el partit i, com deien, ho van aprofitar els homes dirigits per Ivan Parra, ja que al 87 es quedaven amb un jugador més sobre el terreny del joc i al 89, com deien, arribava al 2-2 final, obra de Paul Rubio. Més coses que volem destacar: un altre dels protagonistes del partit que va acabar sent expulsat pel Club Futbol Sant Adrià, i justament també al minut 87, per tant va haver-hi ball de bastons, va ser el tècnic visitant, Leinegger Molina, l'entrenador del Club Futbol Sant Adrià, igual que el seu jugador dorsal 3, Regulo Velasco, tots dos van ser expulsats dos minuts abans de que arribés aquest magnífic empat dels de l'Eixample a casa al camp de l'ENF de Barcelona, a Montjuïc, que fa que els de l'Eixample, com dèiem, siguin novens classificats amb 16 punts i tinguin una situació doncs no tan fosca com veiem fa potser unes setmanes, ja que tenen, per exemple, a només 5 punts la quarta plaça, que ara mateix ocupen 21 punts el Club Futbol Barceloneta, el que sí, amigues i amics, que s'allunya una mica més, tot i que no van sumar aquesta jornada els dos primers classificats, com veurem ara, un va perdre, va ser el Pastrana, i l'altre, el seu partit va quedar suspès, el Montbau. En qualsevol cas, com dèiem, el liderat ara mateix queda a 10 punts, per tant, queda força lluny. El que no queda tan lluny, i per això s'ha d'estar atent al revisor, són les darreres places de la classificació. Tercer per la cua, per exemple, la penya barcelonista Barquino, amb 11 punts, 5 menys que els de l'Eixample. Per tant, ben atents, com ja diem, les darreres jornades els homes d'Ivan Parra, tant per davant com per darrere, perquè no poden oblidar-se tampoc de la part baixa, ja que molts dels seus equips venen apretant. Un d'ells ens encantaria que fos l'equip del que ara parlarem. Canviem de colors, anem a parlar dels blanc i negres, i com dèiem, ens encantaria que un d'aquests equips que apretés per baix fos la Matera de l'esquerra de l'Eixample, que com ja sabem també competeix en aquest grup nou de tercera catalana. No podrà ser així aquest fet d'apretar o d'ajudar a fer-ho aquesta setmana, ja que aquesta passada jornada novament es va consumar una nova derrota per al conjunt dirigit en aquest cas pel tècnic Carlos Encabo. Resultat final com a visitant: Futbol Club Baidoreix B 3, Futbol Club l'esquerra de l'Eixample 0. Un partit amb dos cares ben diferents. Hem d'explicar, pel que ens expliquen els nostres cronistes de l'esquerra de l'Eixample, que van sortir molt adormits el partit els homes de Carlos Encabo. Ben aviat, al minut 8, Marcelo Torrents marcava el primer del Baidoreix, i uns 20 minuts després, abans de la mitja hora de joc, al minut 29, Máximo Vizquer Lloveras marcava el segon per al Baidoreix. Una esquerra de l'Eixample que no va generar pràcticament perill a la primera part, però que de ben segur va escoltar una bona xerrada de Carlos Encabo al descans, ja que a la segona part la cosa, tot i el marcador final, va canviar totalment. Eren els de l'Eixample qui tenien les millors ocasions de gol, tant és així que fins a dues vegades van estavellar la pilota a la fusta, dos pals per als de Carlos Encabo, que el valgui la redundància, el pal més gros se l'emportarien a un minut per al final, al minut 89, abocats amb aquests pals i ocasions a intentar empatar el partit, veient com sentenciava el Baidoreix al 89, a més des dels 11 metres, des del punt de penal, Pol Pellicer marcava el 3-0 definitiu a favor d'un Baidoreix que es va emportar els 3 punts i no va permetre sumar com a visitant a la Matera de l'esquerra de l'Eixample, en un partit, val a dir-ho, que va ser molt net, només es van veure dues targetes grogues, una per cada un dels equips. Pel que fa a la zona classificatòria, ho dèiem, l'esquerra de l'Eixample, després de dos empats consecutius, torna a veure el camí de la derrota i és 13è classificat, 4è per la cua, amb 11 punts, i compte, perquè com dèiem abans, avançàvem fa un moment, 11 són també els que té el tercer per la cua, la penya barcelonista Barquino, 5 el Martinenc penúltim, i en última posició el Camp Buixeres amb només un puntet. Per tant, no es poden adormir ni molt menys, han d'esperonar els homes de José María Soldevila, si volen que els homes dirigits, per Carlos Encabo, el tècnic d'aquest amatera, si volen salvar la categoria. Recordem-ho, que queda molta temporada encara per endavant, però seria una llàstima, ja que recordem que la passada temporada aquest amatera de l'esquerra de l'Eixample aconseguia aquest ascens a la tercera catalana. Seguim a tercera catalana, seguim en aquest grup, al grup número 9 per repassar d'aquesta 12a jornada de la tercera catalana la resta de resultats i marcadors. I avancem, recordem, com hem dit abans al repàs de la classificació, que es va suspendre el partit entre un dels líders, la Unió Deportiva Montbau, i el club futbol La Florida B. La resta dels partits sí que es van disputar amb aquests marcadors finals. Club Esportiu Sant Ignasi 1, Unió Deportiva Pastrana 0, Club Futbol Alzamora 1, Club Futbol Chacarita 1, Futbol Club Martinenc B 1, Club Futbol Barceloneta 4, Penya Barcelonista Barquinó 0, Sarrià 0 i per últim l'Olimpia Vieró 3, Futbol Club Can Buixeres B 2. Seguim a tercera catalana, no canviem de colors, seguim amb els colors blanc i negres del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Dèiem que no canviem de colors ni de categoria, tercera catalana, sí de grup. Anem al grup 10, on disputa els seus partits l'Amater B, aquest sí dirigit, que el citàvem abans, per José María Sol de Vilà, l'Amater B de l'Esquerra de l'Eixample, que va empatar, igual que els dos equips que hem repassat abans de la Penyanguera, però en aquest cas en fem una lectura positiva, ja que ho va fer al camp d'un dels equips en progressió a la categoria i que està lluitant per ocupar les primeres posicions de la taula. Resultat final, Futbol Club Deportivo Paraguay 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 1. Un partit que començava, com tot feia esperar, amb els locals tenint el domini del partit i la majoria de les ocasions, i tant era així que Rodrigo Amarilla al minut 16 avançaria a un Futbol Club Deportivo Paraguay que va ser molt dur sobre el terreny de joc, eh? Va veure fins a 8 targetes grogues, dues van ser les que van veure els jugadors de l'Amater B de l'Esquerra de l'Eixample, per tant un partit on es van veure fins a 10 targetes grogues en total, i a més un dels jugadors del Deportivo Paraguay, dues d'aquestes 8 targetes grogues, seria una doble groga, acabaria sent una expulsió, perquè com ara veurem al minut 86 Ronier David Ojeda veuria la segona targeta groga, però com ara veurem al repàs del partit a la crònica, això no va acabar influenciant en el marcador final. Com dèiem, al minut 16 s'avançava el Deportivo Paraguay amb un gol a 0. Haguessin pogut ser més gols si no arriba a ser una setmana més per les intervencions de Guillem, el porter de l'Esquerra de l'Eixample, d'aquest Amater B, i també pels pals que van acabar salvant en una ocasió d'encaixar el segon gol del Deportivo Paraguay. A la segona part la cosa va estar molt més competida, fins al punt que un dels homes més destacats de l'Eixample, Daniel Pons, aprofitava una de les ocasions dels blanquinegres i abans de l'hora de joc, al minut 59, amb una magnífica, magistral falta directa, amb un llançament de falta, establiria l'1-1 que acabaria sent el marcador definitiu. Amb aquest resultat era esperat, era necessari, ja que l'Amater B encadenava dues derrotes consecutives per 3-0 i 0-3 el partit de la setmana passada, i aconsegueix empatar, com dèiem, al camp d'un Deportivo Paraguay que venia de dues victòries seguides i és sisè classificat amb 19 punts. Per tant, molt bon resultat. Llàstima si s'hagués pogut rascar una victòria, ja que els de l'Eixample s'haguessin apropat una miqueta més a la part alta de la taula. De moment amb 15 punts, desens classificats, molt lluny, queda de moment el Lloreda, el líder, que va empatar, com veurem ara després, aquesta jornada. De fet, ara tenim co-líders, tenim el Lloreda amb 28 punts, els mateixos que l'Escola Esportiva Guineueta B. No ha fallat tampoc el Cerro Club Deportivo, que és tercer amb 25 punts, el 3 del liderat, i com dèiem, molt lluny, el liderat per als de l'Eixample, ara mateix el tenen a 13 punts, 15 punts els de l'Eixample, 28 el liderat. Pel que fa a la part baixa, sortosament no van fer gaire recull de punts els equips que pitjor estan anant aquesta temporada, i això fa que els de l'Eixample tinguin encara un petit marge respecte a les tres darreres posicions. Són 8 punts, però Tenim a la Fundació Júpiter, quarta per la cua, amb 11, per tant a 4 punts els de l'Eixample. Tampoc es poden adormir en aquest cas els de José María Soldevila. Repassem d'aquest grup 10 de la tercera catalana tots els marcadors, menys el que ja hem citat del representant de l'Eixample, d'aquesta passada jornada número 12. Young Talent Badalona Sud, Associació Esportiva 3, Club Futbol Arenys de Mar 0, Club Futbol Bufalà 3, La Salut Pregol 1, Club Futbol Lloreda 1, Agrupació Esportiva Bon Pastor 1, Unió Esportiva Cèltic 2, Ferro Club Deportivo 9, San Lorenzo Catalunya 1, Montsant de la Peira 0, Fundació Júpiter 1, Escola Esportiva Guineueta B 3 i per últim l'Atlètic Poblenou 0, Club Deportiu Sant Genís Penitents 2. Deixem aquí el futbol amateur, deixem aquests empats i la derrota que ens han deixat aquests representants i anem cap a les millors notícies. Anem cap al futbol base, anem a la juvenil segona divisió, com sempre al grup 20 on hi trobem els dos juvenils A, tant del Don Bosco com del Catalonia, perquè aquest passat cap de setmana es va produir un fet molt difícil i molt destacable per als nostres interessos, i és que tots dos equips de l'Eixample van aconseguir dos grandíssimes victòries. Comencem pels de la franja blaugrana, comencem per la Unió Barcelonista Catalònia, on el seu juvenil, el conjunt de César Ribas, va aconseguir una victòria novament, als últims minuts, d'infart, sortosament favorables per als de l'Eixample aquesta jornada, que han acabat donant molts de punts a favor per als nostres interessos. Resultat final: Unió Barcelonista Catalònia 2, Escola Esportiva Guineueta 1. Un resultat que, com veurem, i un gol als últims minuts que van ser molt importants, especialment pel que fa a nivell classificatori. Després ho veurem. Pel que fa al partit, un partit també força net, on només es van veure 3 targetes grogues, totes 3 per al nostre representant, per al conjunt de la franja blaugrana, per aquest juvenil de la Unió Barcelonista Catalònia, que no va poder marcar fins a la segona part. De fet, no va haver-hi gols fins als segons 45 minuts, al minut 70. L'home del partit, sens dubte, Martín Castilla, marcaria el seu primer gol 7 minuts després. Fernando Vázquez establiria l'empat a 1, que semblava que seria el resultat definitiu i que no canviarien les coses a la classificació, però, ai, amigues i amics, Martín Castilla, que dèiem abans el nom propi, 20 minuts després del seu primer gol, al minut 90, a l'últim minut del partit, amb tota l'èpica possible, marcava el seu segon gol i el 2-1 definitiu. Un resultat que, com dèiem, és molt important per al Catalonia, ja que està, sens dubte, en el millor moment de la temporada, encadena la seva segona victòria consecutiva i supera d'aquesta manera justament el seu rival aquesta passada jornada, l'Escola Esportiva Guineueta. Ara mateix el Catalonia és cinquè per la cua, 11è classificat, amb 10 punts, un punt més que el rival, com dèiem, de la Guineueta, i per sota hi trobem en avantpenúltima i penúltima posició amb 4 punts a la Fundació a l'Escola Collblanc Torrassa, la Fundació Acadèmia Hospitalet B, i com a cué de la categoria amb 0 punts. No aconsegueixen sumar una jornada més, tanca la classificació la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B, que en 10 jornades només ha aconseguit marcar 3 gols i n'ha encaixat fins a, atenció, 91. I si n'ha encaixat 91 tants, entre altres coses, és per encaixar golejades com la que va rebre de l'altre representant nostre en aquesta juvenil segona divisió, al grup 20, en aquesta desena jornada. Va retrobar-se amb el camí de la victòria després d'una derrota dura el cap de setmana passat davant del líder, el Club Futbol Don Bosco. No repassarem tots els gols perquè no acabaríem fins demà, però déu-n'hi-do del partit. Resultat final: Club Futbol Don Bosco 16, Fundació Esportiva Hospitalet i Atlètic B 0, 16-0, que dèiem, d'aquests gols, tants de gols encaixats que estan encaixant aquest equip de l'Hospitalet aquesta temporada. 16-0, molt superiors als de l'Eixample, que al minut 21 ja guanyaven per 3-0, al descans guanyaven per 8-0 i el partit s'acabaria 16-0. Per tant, rendiment durant els 90 minuts, 8 gols a la primera part, 8 gols a la segona. Com a notes destacades, sens dubte, un dels noms propis jugadors del partit, Pol Bernat, el killer, el dorsal número 9, que marcaria un hat-trick. I una de les notícies positives per al conjunt dirigit per Carlos Gómez és que fins a 11 jugadors de l'equip del Don Bosco marcarien gol. Per tant, tot molt repartit i, a més, també és un fet destacable que els 5 canvis que va introduir Carlos Gómez al partit, tots 5 van marcar entrant des de la banqueta, especialment destacats com a suplents, marcant 3 doblets, tant Héctor Cabré com Víctor Abad, com també Isaac Butzegem. Aquests 3 jugadors, com dèiem, van fer 2 gols cadascun per a establir aquest 16-0, clarament la victòria del Don Bosco superant a la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic. Bé, a més, un partit molt net, tot i la diferència al terreny del joc, només van veure una targeta groga un jugador de cadascun dels equips. El Don Bosco, que segueix a la pomada, segueix a la part alta, tercer amb 22 punts, a 2 només de la segona plaça i a 6 del líder del Bufalabe, que va ser qui va guanyar el Don Bosco la setmana passada. Però, amigues i amics, recordem que el Don Bosco té un partit aplaçat, té un partit menys, per tant, si aconseguissin guanyar-lo, es posarien a només 3 punts del líder, a només 3 punts del Bufalà, de moment a 6 punts de distància. Repassem, abans de passar al futbol sala, la resta de marcadors d'aquest grup 20 de la juvenil segona divisió en aquesta passada desena jornada. Escola Coiblanc Torrassa B 1, Club Futbol Bufalà B 2, Diagonal Club Esportiu B 0, Fundació Júpiter B 1, Escola de Futbol Primer Barcelona C 3, Fundació Futbol Badalona B 3, Camp Buixeres Futbol Club B 6, Unió Esportiva Sant Andreu E 0, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 0, Penya Barcelonista Barquino B 7, i per últim dic que aquesta jornada va descansar l'Atlètic Hospitalense. Ara sí, canviem la gespa pel parquet, canviem el tamany de la pilota, anem del futbol cap al futbol sala, anem cap al pavelló Santa Isabel per repassar tots els resultats del Club Futbol Sala Eixample en aquesta passada jornada del 2 i 3 de desembre, que a més va servir per tancar el primer tram de la temporada abans d'un pont de desembre, del que ara abans d'acabar el programa també en parlarem. Per destacar especialment el triplet de victòries dels equips sèniors masculins, amb una victòria especialment de mèrit del filial en un dels seus desplaçaments llargs, com ara veurem, i també importants les golejades tant del sènior C masculí com del primer equip a casa al Santa Isabel. També destacar que l'infantil C es van portar els 3 punts en un duel directe pel liderat i ara mateix l'aconsegueix, és líder a la classificació en solitari, mentre que l'infantil A va sumar també 3 punts d'or al temple a casa, al Santa Isabel. Pel que fa a les notes més negatives, com ara veurem, va haver-hi empat a 3 als resultats dels dos cadets masculins i tenen un regust agredolç, ja que els equips de l'Eixample van veure com els empataven als minuts finals. Pel que fa al repàs, com dèiem, d'aquests resultats del 2 i 3 de desembre, la jornada la mirem, com sempre, el got mig ple, no mig buit, d'un total de 18 partits, 8 victòries, 2 empats i 8 derrotes. Per tant, 8 victòries i 2 empats, 10 partits de 18, on els equips de l'Eixample van sumar tant victòries com empats. Repassem, doncs, ja els resultats d'aquesta passada jornada del Club Futbol Sala Eixample, on va descansar aquesta jornada l'Aleví C. Associació Esportiva Futbol Sala Arrels A 3, Aleví B 4, Aleví A 0, Unió Futbol Sala Martorell 2, Aleví Femení 11, Club Esportiu Futbol Sala Rubí 0, gran golejada de l'Aleví Femení. Més marcadors, Futbol Sala Frederic Mistral 1, Infantil C 2, Club Esportiu Futbol Sala Rubí 3, Infantil B 2, Infantil A 4, Escola Futbol Sala Palafolls 2. Atenció a la golejada de la jornada, més gran encara que la del Don Bosco, és la que va aconseguir l'Infantil Femení davant l'Hospitalet per 0 gols a 18. Empat a 3, com dèiem, agredolç, el que es va produir entre els Maristes Rubí i el Cadet B, i a casa també el Santa Isabel, també empat a 3 agredolç entre el Cadet A i l'Associació Esportiva Les Corts. Pel que fa al Cadet Femení, en aquest cas derrota a casa per un gol a 3 també davant l'Associació Esportiva Les Corts A, en aquest cas, com dèiem, del Cadet femení. Més marcadors, passem ja als equips de juvenils. Aquí no tenim bones notícies. Triple derrota juvenil, tots tres equips van perdre fora de casa. Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat a 7, juvenil C 3. Escola Futbol Sala Palafolls a 4, juvenil B 3. I Agrupació Esportiva Les Corts, Associació Esportiva Les Corts, 4, juvenil A 1. Aquí venen bones notícies, gran victòria del sènior C masculí per 5-0 davant del Futbol Sal Comtal A. Victòria també per 2-5 del sènior B masculí a la pista del Club Futbol Sala Òdena i gran victòria del sènior A masculí al Temple per 8-0 davant del Futbol Sala Solsona. Per últim, dos males notícies, dues derrotes com a locals dels sèniors femenins. El sènior B femení va caure per 0-5 davant del Màgic Sants Futsal, mentre que el sènior A femení va caure també per 2-4 davant l'Intersala 10 Zaragoza. Fins aquí el repàs al bo i millor que ens ha deixat aquesta passada jornada els equips de l'Eixample. I a més, recordar-vos que ara ve el pont de desembre i per tant la setmana vinent no hi ha futbol i tampoc hi haurà Eixample Esports. Per tant, la 27a edició la viurem d'aquí a dues setmanes. Com sempre, per escoltar aquest 26è programa, tant aquest com tots els anteriors, ho podeu fer a la nostra pàgina web, a Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat del nostre programa, a l'apartat d'Eixample Esports, i també recordar-vos que ens podeu escoltar en directe els dimecres, dijous i divendres a Eixample Barcelona Ràdio via online. Recordar-vos també que podeu fer el seguiment de tota l'actualitat esportiva via xarxes socials, via les xarxes de moment d'un servidor, de Jordi Gallagàs, el que us parla. Via Instagram ens podeu seguir a @JordiGallagàs i via Twitter a @JordiGalla. Fins aquí aquesta 26a edició. Ens veiem, ens escoltem, ens informem després del pont d'aquí a dues setmanes. Per tant, no em queda res més que agrair-vos la vostra escolta una setmana més i desitjar-vos que passeu una molt bona setmana i un grandíssim pont. Ens escoltem d'aquí a dues setmanes.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.